El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
La música de la teva ciutat a Ràdio Sant Cugat.
FM.
L'hemeroteca de la ràdio se'n va de gira. El proper dissabte 11 de juny t'esperem a la Fira Mercat de Radioaficionats Mercaham, degana de la radioafició a Espanya, que enguany celebra la seva 26a edició i que torna després de 2 anys d'absència a causa de la pandèmia. Mercaham, organitzada pel Radioclub del Vallès, t'espera els dies 11 i 12 de juny al pavelló poliesportiu Pen Guiera de Cerdanyola del Vallès. L'entrada és de només 1 euro. A 11:15 del matí, aquest dissabte 11 de juny, t'esperem a Mercaham 2022, on podràs veure com fem la hemeroteca de la ràdio. Per a més informació, visita el web mercaham.com.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
Pink Floyd.
Queen.
Bob Dylan.
La música que ha marcat els millors moments de la teva vida a Jukebox de nit.
Els dilluns a les 10 de la nit a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make 'em laugh, you can make 'em cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Bon dia. Passen uns minuts de les 12 del migdia, sona aquesta música i vol dir que comença Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Mireu, avui en el programa tindreu a dos Ricards. A veure, pensem-ho. Tindrem dos Ricards. Ricard és un nom que diuen alguns que és d'origen saxó i els altres que és d'origen alemany. Mira, és igual, és com allò dels signes del zodíac, no? Si et dius no sé què, si fas, si és nascut a la... No, és igual. Però abans... Dia del Molta Comèdia. Avui, Premis Max 2022. I ara què? Benvinguts, germans, en les arts escèniques... El dilluns passat, dia 6 de juny, es va celebrar la 25a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques, uns premis que convoca i organitza la Fundació Sociedad General de Autores de España i que aquesta vegada celebrava el Teatre Principal de Maó, un espai que em porta molts records nostàlgics d'una època on jo hi havia anat sovint. Vaig viure 4 mesos a Maó, però que aleshores funcionava com a cinema, fins que, afortunadament, es va recuperar pel teatre, música i altres espectacles. Cal saber, que va ser el primer teatre d'Espanya dedicat a l'òpera, inaugurat l'any 1829 i va ser restaurat per tornar a fer-ne l'any 2001. Però tornem als mags d'aquest any. Fins 449 espectacles es van inscriure i d'aquests 178 van passar a ser candidats la primera fase i després 38 en la segona fase. Vol dir, sembla, que realment a tot l'estat hi ha una potent vida escènica, hi ha varietat i hi ha també, ho sembla, un nivell de qualitat considerable. Finalment, els premiats han estat persones, companyies, grups prou reconeguts i, com és lògic, també novells, que per és més improbable, millors possibilitats de fer altres coses. M'agrada veure que Company és el millor espectacle musical, o sigui, premien l'esforç d'Antonio Banderas, però cal dir-ho d'una empresa, el Teatre del Soho de Màlaga, que porta des de fa uns anys l'afegit de CaixaBank. M'agradaria veure algun teatre de Catalunya que també tingués aquest afegit de CaixaBank, però no n'hi ha cap. També està premiada Judith Nederman com a autora de la millor composició per a un espectacle escènic, en aquest cas per Canto jo i La muntanya balla. Per cert, aprofito per dir, que després de l'agenda ho recordaré, que Judith Nederman actua aquest dissabte a Camp Montmany de Valldoreix, tot i que de moment, ja us ho denuncio, estan exaurides totes les entrades. Però volia parlar d'aquesta obra, Canto jo i La muntanya balla, una versió teatral de la novel·la del mateix títol, èxit total de la jove escriptora Irene Solà, primera a les llistes de venda des de l'any 2019, en dramatúrgia de Clàudia Cedó, direcció de Guillem Albà i Joan Arquer, que també van guanyar el Premi a la millor direcció, produïda per la Perla 29, estrenada al Teatre de la Biblioteca el mes de febrer de 2021, presentada a la temporada alta de Girona Sala el mes de desembre del mateix any. Gira per Catalunya i Mallorca i que torna a partir del dia 4 de juliol al seu espai inicial, la Biblioteca. I per aquesta obra també han guanyat el Premi al millor espai escènic Alfred Casas i Laura Clos, que és més coneguda com Closca. 3 premis Max, que no està gens malament, sobretot considerant que es tracta d'una innovació des del punt de vista de la dramatúrgia, del joc d'espais i components actorals i elements de ninotaires de gran expressivitat. La pregunta és, aquesta obra tan ben considerada pel públic, pels membres del jurat dels Premis Max, es podrà veure representada a Madrid, a Sevilla, a Burgos, etc., en català sobretitulat? O com ha passat, per exemple, amb l'Oreneta de Guillem Clua, caldrà traduir-la per poder passar les fronteres hipotètiques que la Constitució espanyola desconeix. Ai, benvolguts germans, com sempre, jo que no sóc creient, demano que Déu faci més que nosaltres. Amén.
Get swept away by the streams of time. Give your heart away to the ones you love.
care that you will always be there.
Estem escoltant una veu que aquí a Sant Cugat tindrem ocasió, si no hi ha novetat, i espero que no, també d'escoltar-la, el pare de Can Bernet. I per parlar-ne, aprenem el primer Ricard que he anunciat al principi del programa, que és en Ricard Valls. Ricard, benvingut al programa.
Què tal, com estem?
Doncs jo molt bé. La veritat és que voldria parlar perquè penso que el Sant Cublac...
Sant Cublac.
No és només, o sembla que no és només un festival de música, sinó que a més té moltes altres consideracions que convindria a tractar. Per exemple, per començar, el lema del festival és el preu de la llibertat.
El preu de la llibertat, un preu alt a pagar, que a vegades no ho tenim en compte. De fet, hem volgut posar, com que cada any tenim un leitmotiv, no? uns títols. L'any passat era una qüestió de fe, perquè creiem que en els moments pandèmics calia molta fe per seguir dedicant-se a la música i a aquesta cultura, a més una música tan lligada a la fe. Aquest any hem parlat de la llibertat, ja que també és una música, la música d'arrel afroamericana, una música que parla moltíssim de la llibertat, però se'n va buscar l'arrel de la llibertat. O sigui, què és el més contraposat a la llibertat? Seria l'esclavisme. Doncs és d'on ve tot el poble afroamericà, que ve d'aquesta arrel esclavista. Doncs quan parlen de llibertat, quan parlen de trobar aquesta ansiada freedom de la que parlen tantes cançons, estan parlant d'una llibertat real. I ho fèiem una mica la cunyeta, no?, o la declaració d'intencions d'aquest any, parlant amb quan es parlava de llibertat durant el Covid, des de certs sectors o des de certs polítics de Madrid, sobretot, parlaven de ja llega la libertad, la revolució de la libertad, utilitzant conceptes com revolució i llibertat, no?, que són tan contraris a aquests ideals dels que fan bandera. Aleshores, vèiem necessari tornar a posar sobre la taula el valor de la llibertat, i aquest any hem anat a jugar aquesta carta de tornar a reexplicar i a donar-li significat a aquesta paraula tan maca.
I a més, a part d'aquest lema que dèiem abans, del preu de la llibertat, també hi ha un altre aspecte també a considerar, i és que en aquesta edició seran el Sindicat Popular de Venedors Ambulants de Catalunya els que faran el pregó.
Sí, els coneguts popularment com a manters, no? Faran el pregó, faran aquesta presentació. Sempre s'ha volgut tindre una part més social des del Sant Cublac. L'any passat el col·lectiu convidat, per exemple, doncs eren un col·lectiu de dones també en risc d'exclusió social del Raval. Aquest any és el col·lectiu de manters. Sempre va una mica en consonància, no?, amb el leitmotiv. Aquest any parlem del preu de la llibertat, i llavors hem volgut convidar els col·lectius que creiem que paguen un preu més alt per la llibertat, i creiem que el col·lectiu migrant és dels que paga un preu més car, no? Vull dir, el fet de travessar una vall, una tanca a Melilla, travessar el mar, vindre a una terra promesa i que et trobis a terra promesa en què ningú et dona cap mena d'ajuda i estàs completament desvalgut, ni l'Estat, ni tens un sistema sanitari vàlid perquè no tens cap mena de papers i t'has de guanyar la vida com sigui, gent que igual als seus països tenien uns estudis, tenien un ofici, i aquí estan venent al carrer, que a ningú li agrada tampoc, està amb una manta venent al carrer i fugint de la policia tot el dia, doncs parlem de que paguen un preu molt car per la llibertat, no? Han fugit d'una guerra, han fugit d'una situació molts cops injusta o de desavantatge social, i es troben aquí en una altra situació de desavantatge social i bé, paguen un preu molt car, com diem, d'aquesta llibertat.
I malauradament estem comprovant en aquests moments, hem tingut l'ocasió de fer-ho des de fa 3 mesos, que la recepció de segons quins emigrants canvia de color amb el color del cabell i dels ulls.
Sí, sí, sí. I del continent, també.
Sí, sí, precisament per això. Això és un tema... En fi, tindria molta estona per parlar,
sí.
i millor que continuem, ens agafem en el festival, que no pas amb altres coses. Bé, el festival comença, de totes maneres, a la terrassa del Bocamoll, del casal de Torreblanca, amb una taula rodona. És a dir, inicialment el dimecres 15 de juny, perquè el festival és del 15 fins al 20.
Sí, fins al 19.
Fins al 19.
El diumenge 19.
Fins al diumenge 19. Sí. I aleshores, però comença amb aquesta taula rodona, com per explicar una mica potser quina és la idea d'aquest festival.
Sí, és una mica donar-li el contingut ideològic, no?, a tot això que estàvem parlant. L'any passat ja ho vam fer, ens va agradar molt, vam convidar també els artistes del festival, i llavors convidem artistes i col·laboradors del festival a una taula rodona i fem a cadascú la pregunta del lema i generem un debat, no?, de què seria, què és per tu la llibertat, quin preu has pagat per la llibertat. I aleshores ens agrada també, a part dels artistes que convidem, doncs que formen part cada artista d'un d'aquests col·lectius que diem que paguen un preu més alt per la llibertat, com col·lectiu LGTBI, també parlarem d'homofòbia aquest any, col·lectiu migrant, col·lectiu... És una... També és trist dir-ho al segle que vivim, però també les dones, a vegades, en general, a trets generals, són un col·lectiu en risc d'exclusió, també. Aleshores, i també un col·lectiu com els joves, que és l'últim col·lectiu que ens queda, amb el que li dedicarem aquest any a l'Urban Clash, que és la nostra jornada més de rap o de música més urbana, parlant també d'aquesta auto... des de la crisi, no? Des de 2012, que ens van dir que eres lliure si feies una empresa, si eres autònom, si eres emprenedor, i que no t'havies de lligar a una gran empresa ni ser un assalariat. Però què t'aporta això? Ara porta una generació de moltíssima gent fent els seus propis projectes. O sigui, ets en principi lliure, i faig molt entre cometes, però tens una pressió brutal, una pressió d'èxit constant, estàs lligat a les xarxes socials tot el dia esperant rebre likes i reconeixement per la teva feina. Aleshores, no reps un reconeixement constant, això genera moltes depressions, també portem tot el tema de malalties mentals, suïcidis, etc. I ho lligàvem una mica també per aquí, no? Aquest últim col·lectiu, que seria simplement els joves, no digo l'emprenedor, no, el jovent en general. I tindrem tots aquests col·lectius a la taula per poder debatre i veure també de formes generacionals i de diferents procedències com es viu aquest concepte de la llibertat.
Estem parlant de la vuitena edició del festival. No estic segur si el 20 va fer el salt, el 20 no es va fer.
El 20 es va fer, per sort. Ho vam fer el desembre, va ser una edició una mica estranya,
passar, sí.
I ho vam fer al Casal de Torreblanca en petit format, màxim 100 persones, crec, que tenim d'aforament. Però mira, ho vam poder salvar, vam tirar grups locals, que també és una cosa que necessitaven, crec.
Yeah. De fet, amb el festival d'aquest any hi ha, doncs, en fi, gent que ve de fora, el que escoltàvem, el Maybe Sanko, que és extraordinari, és un cantant boníssim per mi.
El gentleman del soul, li diuen a Anglaterra.
Fantàstic, i que el tindreu el divendres 17 de juny al Parc de Can Bernet. Però inicialment el que hi ha és diferents grups, alguns d'aquí, i altres, comentem una mica, doncs,
En tenim algun local, teníem la Clàudia Verdesí, per exemple, tenim la Marina B-Face, el Most Black Joe, que també, bueno, és cantant de Pubilles Ninja, més conegut a Sant Cugat per això, i bueno, Guillem Jovany i Octavi Coronado, en tenim uns quants així de locals, i sobretot, bueno, alguns tops nacionals, com serien Flamingo Tours i Shake, i després tirem aquest internacional, Mael Sanko, que ens fa moltíssima il·lusió. De fet, el 2019 ja havíem parlat amb ell per fer l'edició del 2020. Ho vam mig tancar, va arribar el Covid, no es podia viatjar, vam haver de fer aquesta edició. I clar, fa tots aquests anys ens hem quedat amb les ganes de portar-lo i ens fa molta il·lusió que vingui per fer el divendres que ve.
Van a fer aquest joc imprescindible durant 2 anys, ara sí, ara no, ara sí, ara no. Ara 50, ara 70, ara parem, ara no podem,
sí,
etcètera, etcètera. Bueno, això efectivament ha portat moltes conseqüències, però jo penso que en general, amb totes les arts escèniques, més pel que veig jo, hi ha hagut una capacitat de resistència per una banda i de tornar, o sigui, de fet no deixar, sinó en molts casos de tornar sense que aparentment passi res que ho pugui complicar.
Sí, nosaltres sorprenentment el 2021, l'edició passada, que va ser amb restriccions, amb la gent sentada, però és de les... o la més exitosa. Sembla que la gent tenia moltíssimes ganes, vam vendre totes les entrades, vam fer un sold out complet, i hi havia moltes sol·licituds més d'entrades. I era el Casino La Floresta, que no era un lloc petit, tenim tot el pati de butaques ple, estava tot ple a totes hores, tots els concerts venguts. Sí, ens va sorprendre moltíssim, perquè a més era l'únic festival que hem fet cobrant entrada. Però, mira, es va vendre tot així de ràpid. Suposo també la gent tenia ganes, no hi havia tanta oferta com ara, no? Que ara competim directament contra Primera Sound, Sonars, etcètera, tots aquests macrofestivals.
Quan penses en xifres com 64.000 o 74.000 espectadors.
No anem a jugar a aquesta lliga.
No, i a més no, tampoc cal, eh?
No.
Tampoc cal.
Volem alguna cosa més del poble cap al poble, que diem nosaltres sempre, un festival de base... pròxim. A més, estem molt contents que aquest any estem al costat del monestir, aquí al parc de Can Bernet, totalment gratuït, a l'aire lliure. Vull dir, crec que el pla es ven per si sol.
També hi ha una altra característica que m'agradaria comentar amb tu, i és que, a part dels concerts que estan programats amb una sèrie d'artistes, com dèiem, d'aquí i de fora, hi ha una sèrie d'actes que estan dirigits a la família, als grups familiars.
Sí, sí, això ja ho vam començar a fer el 2019, que va ser el nostre cinquè aniversari, o cinquena edició, més aviat, i era obrir aquesta música, que no siguin sempre els concerts, a un públic de... Ens trobem, sobretot amb la nostra música, ens trobem un públic dels 25 als 65 anys, posa-li. Doncs obrir-ho una mica a totes les edats, poder fer activitats doncs, de jazz també, per exemple, al vespre, on hi hagi pati de cadires, també tindràs una franja d'edat que estarà més còmoda, no? Que no serà la que estarà el divendres a la nit amb la cervesa dreta ballant Mael Sanko o ballant rock and roll el dissabte a la nit. Volíem que fos una mica més transversal per arribar a tots els pobles. Aleshores, el dissabte i el diumenge al matí fem activitats familiars. Dissabte tenim les escoles de música de Sant Cugat, que tindrem doncs, grups de menors de criatures tocant música tant de l'aula de so com de l'escola de Can Marino i Feis, faran la seva mostra, i el diumenge tenim doncs, gincames, pintura mural, tallers, una mica de tot, i és això, és per obrir-ho a tots els públics. També entenent que educar d'alguna forma musicalment i portar aquesta música amb aquest missatge tan positiu, i que és música tocada amb instruments, que també costa veure cada cop més, a les noves generacions és importantíssim, perquè jo mateix que estic aquí parlant, si no hagués vist de petit, segurament els meus pares no haguessin format part de l'associació de veïns del carrer de la Creu d'aquí Sant Cugat i haguessin estat implicats portant grups de música i veient música en directe i veient que els veïns són els que organitzaven coses, no m'hi dedicaria i no m'hagués agradat interessar-me per la música, no? Aleshores, crec que és molt important per una criatura veure música en directe a un escenari, veure un taller pròxim, veure algú que li està ensenyant, mira, si fas així, això sona, que és una guitarra. Si toques aquesta corda, sona, sí. Bé, és acostar la música a les noves generacions i és educar una mica, no?, fer aquesta feina de difusió.
Aquesta transmissió que tu apuntaves, que em sembla que és no només amb la música, que en aquest cas la que es fa afroamericana, de l'origen afroamericà, sinó amb tot tipus de música i amb tot tipus d'art, amb tot tipus, el que vulguis, el teatre, allò que, etc. Vosaltres, quan vau començar, o sigui, com es va iniciar? Com va sorgir a Sant Cugat? En quin moment es va produir i, sobretot, quin suport teniu?
O sigui, nosaltres ve una mica de lluny, ho resumiré i sintetitzaré molt, perquè si no m'allargaria. Fèiem un festival de música jamaicana, de reggae, a l'Empordà, que era el Sunset Empordà Festival. I vam començar a fer ja per una carambola, que ara tampoc ve a cuento, però també feia molt temps que dèiem, nosaltres som de Sant Cugat, ens ve de gust fer alguna cosa al nostre poble. I sí que portàvem molts anys amb aquest festival de reggae, igual era algo més juvenil i ja no ens venia tant de gust fer aquest tipus de festival, volíem fer algo més obert, amb més estils de música. La música negra és veritat que engloba molt i podem ficar dins el reggae aquest, que també ens agrada, i podem posar dins la música llatina com cubana, la salsa, etc. El hip-hop en aquesta jornada més jove que dèiem. Aleshores, toca una mica tots els pals i ens semblava una música amb un missatge molt... molt maco, no? I amb un missatge molt constructiu i molt positiu sempre. Ha sigut com la música que ha evitat que tot un poble, bàsicament, es deprimís i estigués en la seva misèria, i és una música que dona esperança a la gent. I crec que, bueno, més o menys, raro és que a algú no li agradi un grup de soul o de funk.
Veure la gent com canta doncs, quan hi ha un enterrament.
Clar.
Sí, que teòricament estem pensant en un acte que és trist, i en canvi aquest tipus de tristesa es recomposa d'una forma i es passa perquè ja és trist pel fet de que mor algú,
però celebres la seva vida,
pel fet de que després et pot continuar en una altra situació millor.
Sí, sí, jo de fet he estat a Nova Orleans, i a Memphis, i he viscut aquesta cultura i és algo que m'apassiona, i sempre, i tots els que ens hem anat juntant per fer aquest festival, és una cultura que sempre ens ha apassionat. Això no és casualitat, si no estaríem fent un festival de... Però era una mica l'excusa per fer un festival també amb el que transmetre uns valors i un missatge. Si no fos de música negra, igual seria una altra cosa, però Però bé, som uns fanàtics de la música i uns fanàtics de...
Estaves explicant que jo t'he interromput, que fèieu aquest festival de reggae, aleshores vau pensar que aquí, vau començar a treballar aquí, el grup que ho feu continua els mateixos?
No, dels originals en quedem dos només, però a la tercera edició ja es van juntar dos més que ara segueixen i més o menys s'han anat juntant gent que ens hem conegut a través del festival, igual un any venen a fer, han vingut a fer un torn de barra, ajudar a donar un cop de mà perquè ens han escrit per xarxes socials i ara formen part de l'organització. Hem anat creixent. A la primera edició vam tindre col·laboració ja amb Jazz en Viu, per exemple, hi ha unes quantes col·laboracions que segueixen a dia d'avui encara.
Jazz en Viu que porta anys i anys.
Clar, seguim col·laborant amb... Sí, ara són 14 anys ja crec que porten. Ara seguim col·laborant amb Jazz en Viu, per exemple. Seguim col·laborant amb la PUA, l'Oficina Musical, que també sí. Vam col·laborar des de la primera edició. Aleshores, són aquestes col·laboracions les que han anat construint el festival fins que arribem ja a la gran col·laboració, que és algo que havia de caure pel seu propi pes, que va ser la quarta edició, que ja hi va entrar l'Ajuntament, la Casa Gran, a col·laborar una mica i a creure en nosaltres, i que no eren quatre fanàtics de la música negra que ajuntaven per portar els grups que els agradaven, sinó que era un projecte de ciutat. I ara ja pues, passa a ser un projecte de ciutat i segueix una mica creixent. Tampoc tenim la idea de fer-ho créixer molt, vull dir, nosaltres sempre volem mantindre un festival a tamany humà. Simplement, si podem portar un artista internacional a l'any d'aquests que ens agradi i tot l'altre ens omplir-ho amb música de tots els gustos, doncs ja està.
No, i tenim una sentida de gent, en aquest cas pel que s'anuncia, doncs que equilibra molt, sobretot, aquestes diferències, línies, que dins de la música, diguéssim, negra, existeixen, no? O sigui, que hi ha uns grups... o sigui, el Black Caravan comparat amb el Shekel, suposo que són dos punts diferents.
Sí, el Black Caravan també és una activitat que fa anys que fem, que era la rua, és l'arrel de Nova Orleans, els inicis de tot de la música negra, no? del jazz, que és aquestes rues que fan per Nova Orleans, sobretot amb el carnaval, amb el Mardi Gras, i després passem a Shake, que és soul profund d'aquest de Memphis. Doncs anem viatjant una mica per tota la història de la música negra, sí.
Jo penso que, en general, el que calia destacar, i ho hem fet, és aquest fons que hi ha en l'origen del festival, que no es vol quedar només estrictament en un festival de música, sinó que, a més, entra en una altra dimensió, que seria, per una banda, doncs, aquesta amplitud dels diferents grups que actuen, i per l'altra banda, l'integrar diferents accions dins del festival, encara que no siguin estrictament un concert.
Sí, durant els anys hem fet exposicions de fotografia, xerrades, documentals. Aquest any ens quedem sobretot en la part de xerrades. Incloure els col·lectius també, que és algo que ens interessava molt, des del que dèiem de l'LGTBI, de col·lectius migrants, com els manters, i anar incloent diferents col·lectius durant els anys que puguin donar un contingut ideològic, doncs ens semblava molt interessant. I un contingut cultural, també. Per exemple, parlàvem amb la gent del Lumínic, que un any vam col·laborar, i aquest any hem anat tots tan liats, ens ha anat tot tan ràpid, perquè és veritat que estàvem a març i no sabíem ni ells ni nosaltres si podíem fer el festival.
I
ens hem trobat que ens coincideix cronològicament, ens coincideix en el temps. Aleshores, parlàvem de... Hòstia, si parlem l'any que ve amb temps, ho fem conjuntament, no? Ni que sigui una activitat, o sigui una exposició de fotografia amb un concert. Són aquest tipus de sinergies la que ens agrada crear també amb les entitats, no? Que no sigui només música, sinó que pugui aglutinar...
I es va quedar en una memòria gràfica, suposo, dels festivals que han anat fent.
Sí, això, si arribem a la desena edició, que ja estem a la vuitena, espereu que no ens quedem molt lluny, la nostra idea era ja fer una expo d'un resum d'aquests anys, no? De poder fer tota la cartelleria i totes les fotografies d'aquests anys, ja que hem tingut fotògrafs boníssims. De fet, el Bernat Millet, que és un dels organitzadors de l'Alumini, que ha sigut un dels fotògrafs del festival, l'Yves Dimant, l'Amanda Bernal, diferents artistes de... fotògrafs de Sant Cugat han sigut els fotògrafs del festival també, i ens han, tenim un registre de fotos molt interessants.
És que jo penso que qualsevol tipus d'activitat, en aquest cas en el festival, qualsevol tipus, el record gràfic del que s'ha fet és importantíssim, perquè a vegades queda, la memòria és curta, sempre, en qualsevol cosa, i si no hi ha aquest tipus de referent, a vegades es fa difícil pensar, o sigui, identificar això i dir... Fixa't.
Jo a vegades em passa que em repasso els cartells perquè dic... Hòstia, qui va tocar la segona edició? No me'n recordo ara de qui va ser la segona... Quina va ser la segona edició del Sanko Black. I em repasso els cartells, i com que els he fet tots jo, perquè sóc l'il·lustrador del festival, al veure només la imatge, la il·lustració, ja me'n recordo tot el festival, qui va tocar, on es va fer... I més o menys, bueno, això també et recorda una mica, no? També era maco veure tota l'evolució dels cartells. Bueno, són aquestes parts més gràfiques lligades a la música.
Heu notat amb el pas dels anys un creixement del públic, que fos un creixement substancial, allò que heu dit, a partir del primer moment una cosa nova, desconeguda, i en canvi després a mida que això s'ha anat produint?
Es podia dir, sí, els dos primers anys jo arribava al festival, als concerts, i saludava a tothom, pràcticament. Coneixia a tothom, més o menys, si no de vista... I a partir de la cinquena edició, que va ser, sí, que va ser el Bota Sanko Black, que va ser una edició ja bastant gran, que vam portar el primer artista internacional, i ja comencem a notar que ve molta gent ja que no coneixem, es comença a parlar més d'això, es fa més cas des dels mitjans, també, bueno, és un creixement, però ha sigut un creixement molt orgànic, no ha sigut això de cop com... Hòstia, on ha sortit aquest festival, no? Aquest bolet, no? Vull dir, ha anat creixent, s'ha anat parlant, la gent... El boca a boca ha arribat a la gent, tampoc ha tingut una gran publicitat darrere, sinó ha sigut les nostres campanyes, i ja està, ha sigut un creixement orgànic amb el que estem còmodes. No se'ns ha anat de les mans encara.
En algun moment, no sé si la pregunta és pertinent, no? En algun moment heu pensat, sense deixar de fer un festival, com és aquest cas el Parc de Can Bernet, fer-ho també al Teatre Auditori?
S'havia parlat, i s'havia parlat amb el Teatre Auditori, pròpiament, perquè van haver-hi un parell d'edicions. Una edició vam fer un concert al hall de l'Auditori, sí, que hi ha amb Big Jamboree, que també ho vam omplir bastant, i allà aquell era de pago, i després vam fer dos anys seguits a fora a la plaça Victòria dels Àngels. Era l'escenari principal del festival. Aleshores, quedàvem amb ells ens posaven l'equip de so... quan sortia tot el públic del teatre començaven els concerts a fora, aleshores era una sinergia que creàvem també molt maca, i es va deixar de parlar en aquell moment, i no sé, i ara està, ara no hi ha relacions el mateix, però sí, seria interessant igual portar algun artista gran un cop a l'any a dins del Teatre Auditori, dins de la sala,
perquè dins el festival pel que jo veig i veig cada any té molta la idea aquesta d'un lloc obert, un parc on a la vegada que s'escolta música doncs pot haver una continuïtat allà mateix, però aquest punt de donar-hi un salt, a fer un salt que és qualitatiu, en un sentit, per exemple, doncs, tenir això, perquè quin suport teniu exactament al de l'Ajuntament? A l'espai de l'Ajuntament, en aquest cas.
Tenim Ajuntament, tant tècnic com econòmic, i òbviament també doncs, a nivell d'infraestructures ens posen totes les facilitats i col·laborem d'una forma directa. Tenim alguns patrocinis, com és la Maltista, que és la cervesa amb la que fa molts anys que treballem, que és una cervesa local, que també és algo que també costa una mica, perquè també els nostres valors dins de la nostra línia ideològica tenim que només poden col·laborar empreses de quilòmetre zero, per tant només locals. Intentem no treballar amb empreses que creiem amorals o que no entren dins les nostres moralitats. No tindria molt sentit treballar, per exemple, amb entitats bancàries mentre estem donant un missatge social que va contrari a aquestes entitats bancàries, no? Estem parlant de migració, estem parlant d'una entitat bancària que està desnonant famílies migrants sense recursos, doncs no seria molt coherent. I això sempre costa, perquè al final d'empreses de quilòmetre zero i ètiques que puguin col·laborar en tenim 10 al poble, vull dir, tampoc, i més si fiquem aquestes costes tancades, ha de ser una empresa al Vallès, tal. Aleshores, bueno, les ajudes són les que són, ens hem de currar moltíssim, fem un voluntariat brutal. Sí que és veritat que nosaltres molts treballem en el sector de la cultura, però durant aquells dies, doncs, mira, fem aquesta feina per amor a l'art o a la música, i ja està, i ho tirem endavant a partir de, a través de la barra, muntem també menjar, muntem tota aquesta sèrie d'activitats que intenten autogestionar o aguantar el festival econòmicament.
Molt bé, Ricard, doncs escolta'm, jo penso que aquest festival, la vuitena edició, resultarà, i més després d'aquests dos anys, doncs encara amb moltes més ganes de la participació de la gent. Segur que si el temps ens acompanya, que és una altra...
Tenim aquesta una... maledicció nosaltres, no ho diguis molt, molt
sí,
fort. Que...
Sí,
sí, sí, sí. Ens hem plogut cada any.
Cada any hem plogut.
Les 8 edicions.
Bueno, ara sembla que, a més la perspectiva dels meteoròlegs, d'aquí a 5 dies, 6 dies, està molt bé, però clar, vosaltres comenceu a partir de la, sí, del dimarts de la setmana vinent.
Bueno, bueno. Ja tocarem molta fusta.
Esperem que no hi hagi cap problema. Doncs moltes gràcies per estar aquí, per explicar-nos-ho, per veure el punt. I no sé si tu voldries acabar doncs, tancant, explicant alguna cosa que no hem parlat.
No, moltes gràcies per convidar-nos. Ha sigut un plaer. I res, esperem el festival, el Sant Cugat. Comencem el dia 15, com hem dit, aquí al Bocamoll. El dia 16 també tindrem el concert aquest clàssic ja de col·laboració amb Jazz en Viu a la mateixa terrassa del Bocamoll, amb Suite Marta. Saltem al Parc de Can Bernet, que tindrem aquests tres dies grans. Remarcar també que tenim activitats tot el dia. O sigui que, bueno, divendres sí que comencem amb una rua que surt del monestir per arrencar una mica la gent, que se n'enterin que hi ha la música, i arribem fins a aquell recinte, i ja ens quedem al recinte els tres dies. Però tenim activitats des de les 10 del matí fins a la 1 de la nit, amb tornejos de bàsquet, activitats infantils, com dèiem, hi haurà ludoteques, hi haurà fira del disc, on la gent, col·leccionistes de vinils, poden vindre a intercanviar discos, punxar, ficar-se els discos allà, que també fa molta gràcia a vegades per algú tirar 4 o 5 discos. Sí que és veritat que si venen amb un disc de techno o de heavy metal no tindrà molt sentit, bueno, tot el que vagi
votant... Que s'ajusti una mica el tipus de programa, no?
No molt, no demanem discos de soul només, però sí. I això, que són moltes activitats... Hi haurà una barbacoa popular, una graellada popular també, vull dir, hi haurà moltes activitats al voltant de la música i serà interessant que passin per allà un moment i que sigui a saludar i a veure què tal està muntat.
Molt bé, Ricard, doncs que sigui un èxit, aquest és el desig del programa Molta Comèdia i que es comenci ja a pensar en la novena edició.
Ja la tenim pensada, en veritat, pràcticament.
Perfecte, gràcies per venir. Gràcies.
La sirve de la cruz de Calatrava. El caballero reía mientras la niña lloraba. Llanto y risa por el valle los iba llevando el agua. Entre las ramas se esconde de vergonzosa y turbada, fingiendo que no le ha visto. Pone delante las ramas. ¿Para qué te escondes, niña gallarda? Que mis dulces deseos haré desfasar. Acercóse el caballero de la confusa y turbada, hacer piso celosías de las intrincadas ramas. Mas como quien tiene amor, los mares y las montañas, atraviesa fácilmente, le dice tales palabras. ¿Para qué te escondes, niña gallarda, que mis linces deseos haré despasar? Encontró ovejuna, la niña en cabellos baja, el caballero la sigue de la cruz de Calatrava. El caballero reía mientras la niña lloraba, llanto y risa por el valle.
Estem escoltant la canció Fuente Ovejuna, una versió que es va fer en el seu moment d'aquesta obra de Lope de Vega, i per poder parlar d'una versió que veurem aquest dissabte a la sala Clavé de la Unió Sant Cugatenca, tenim al telèfon a Ricard Soler, el seu director. Ricard, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
M'escoltes bé?
Sí.
Molt bé, a mi m'agradaria més una entrevista així personal, cara a cara, però ja sabem que aquestes coses a vegades són difícils. O sigui que anem pel tema.
Molt bé. A mi també m'agraden més les entrevistes presencials, però estem en aquest moment en què a vegades és difícil de desplaçar-nos i trobar-nos.
Cap problema. Escolta'm, Fuente Vejuna, una adaptació lliure, en aquest cas amb la dramatúrgia d'Anna Maria Ricard, i que la vostra companyia, Oxkene, ja fa bastants anys que va presentar, si no m'equivoco, doncs 5 o 6 anys.
De fet, fa 10 anys i venim a Sant Cugat a celebrar els 10 anys. Justament és un el cap de setmana, aquest cap de setmana que venim a Sant Cugat,
sí?
Celebrarem els 10 anys d'espectacle.
Déu-n'hi-do. I vol dir que sí. És una obra que es va repetint.
És una obra que l'hem fet... els primers anys hem ensenyat en molts llocs. Tenim dues versions, una versió que l'hem fet aquí a Catalunya i que ha girat per Espanya, per Catalunya, ha girat també per Amèrica Llatina, s'ha anat també a França, hem anat a molts llocs, i a més hi ha una altra versió amb un altre repartiment a Mèxic, que també encara està en actiu i que segueixen fent funcions.
Déu-n'hi-do, escolta'm, és un bon resultat. Quasi parlem d'una obra que vosaltres tituleu Fuente Vejuna, breve tratado sobre las ovejas domésticas.
Exacte.
O sigui que partiu d'una obra que està escrita fa 400 anys amb una temàtica que, malauradament, doncs podríem dir que és actual.
Sí, malauradament no, perquè és una, justament és una temàtica que repeteix, una temàtica molt social en la qual ens preguntem sobre el poder del poble per justament fer front a segons quines tiranies i segons quins sistemes de poder establerts a la nostra societat. I el que ens plantegem nosaltres com a pregunta és fins a quin punt el poble unit es pren la justícia per la seva mà, que és el que passa en el clàssic de Lope de Vega, i en el cas del clàssic acaben per matar el comandador, o sigui, el tirà del poble, i ens plantegem una lectura contemporània de què significa avui dia fer aquest tipus de revolucions on el poble agafa i es pren el poder per la mà.
Perquè, en definitiva, aquí tenim un problema que és el típic, que és una persona que, doncs, que té el poder i que l'exerceix d'una forma absolutament dictatorial i a més, sempre amb injustícia. Fora, podríem dir que és el que representa la llei i, en canvi, és el que sempre doncs, està fora de la llei. Vosaltres, en aquest cas, com sento, o sigui, plantegeu un tema... És el normal, és a dir... que hi ha un personatge com Frondoso o com Laurencia i hi ha ell que vol s'emporta la Laurencia, és exactament així, però a partir d'aquí canvieu o hi ha algun canvi en aquest sentit?
No, aquest és l'argument principal és el mateix de Lope i efectivament és com estaves dient, és un abús de poder d'un tirà que assalta les seves pròpies lleis i sobretot assalta també les convencions socials i fa un abús de poder sistemàtic com és en el cas del text de López, doncs, el tirà s'endú a la Laurencia per abusar-ne i saltant-se també les normes socials establertes, per tant, són dos toques de ser parella, no li que... No, passa per sobre d'ell, l'empresona i a la Laurencia se l'endú i n'abusa sexualment directament, no?
L'obra, des del punt de vista escènic, es representa de forma a la italiana o ho presenteu diferent?
Nosaltres plantegem, és un espectacle que plantegem a l'exterior, ens vam inspirar molt amb el teatre Federico García Lorca, i tenia la idea de que els clàssics segueixen sent clàssics perquè ens parlen avui dia. Per això és un clàssic. No perquè sigui un text antic que s'ha de mantenir, sinó perquè la temàtica que parla i el que planteja continua tocant i ens continua parlant emocionalment i al cor. Aleshores, nosaltres, Federico García Lorca tenia la idea d'agafar aquests clàssics, treure'ls i la pols i portar-los a les diferents places dels pobles, i nosaltres vam agafar aquesta idea. La nostra companyia ha treballat des de sempre una doble línia, teatre de carrer i teatre de sala, i ens vam plantejar fer aquest espectacle en un espai circular, el públic està al voltant i l'escena passa al centre i estarem en espai exterior.
Home, aquí a la Unió hi ha aquell pati que té unes característiques que s'ajusta perfectament a això que estàs dient.
Exacte, i aquí va ser una de les propostes i aquesta és una raó també per la qual presentem a mig de juny per poder gaudir d'aquest espectacle teatral a l'aire lliure. És un espectacle que molt trepidant, molt enèrgic, amb molts punts d'humor a la vegada i molt punyent, molt impactant. També és per això que fa 10 anys i tenim una trajectòria amb més de 8 premis internacionals, entre els quals hi ha un Max, que aquest mes de setmana s'han celebrat els d'enguany. Nosaltres en vam guanyar en Max de millor espectacle, de millor adaptació teatral el 2014.
Sí, sí. I el text el manteniu exactament igual? Hi ha modificacions? Hi ha reducció?
Sí, hi ha molta reducció. El text, com deien, també inspirats amb la mateixa línia de Lorca i Estreure'ls i la Pols, en el sentit també en què les convencions teatrals actuals han canviat molt i el que hem fet és un text molt més dinàmic. Hem tret escenes circumstancials en un context del segle d'or espanyol podien tenir sentit, però que avui en dia es faria un espectacle molt feixuc. I, per altra banda, hi ha alguns textos incerts de la dramaturga Ana Maria Ricard que ajuden a contraposar el text en vers clàssic de Lope amb una versió contemporània i en alguns punts gamberra per donar-li aquesta altra volta i justament plantejar-nos des d'avui què significa tots aquests abusos de poder i a la vegada també, com deia, amb toc d'humor i amb tocs de dansa i un espectacle en el qual, des que l'hem fet, tothom sempre s'ha passat molt bé en veure'l. Malgrat que aquesta ha sigut una de les sorpreses nostres, no? Malgrat que estem fent un clàssic, Lope de Vega, i que a vegades hi ha gent que diu, ostres, ara un altre clàssic, no, és un clàssic que la gent s'ho passa, però molt bé. Passar de conya i esperem que el públic de Sant Cugat també el pugui gaudir.
Esperem que sí, esperem que sí. De totes maneres, em comentaves abans que heu fet l'obra a diferents espais molt d'Espanya, d'Amèrica. Heu vist diferències de reacció davant de l'obra? Diferències notables, vull dir, de reacció segons...
Hi ha hagut alguns moments quan vam fer una de les gires que vam fer a l'Amèrica Llatina, l'Amèrica, sobretot vam estar a Centroamèrica, que l'espectacle va agafar sobretot una escena concreta, que hi ha un abús, l'argument que pràcticament tothom se'l sap, o més o menys tothom sap el refrany, no? Que mató el comendador Fuente Vejuna Senyor, que es repeteix també a la nostra pressa diverses vegades. Sabem que la majoria de gent sap una mica l'argument, hi ha un abús, hi ha un moment d'abús de poder, i sí que quan ho vam presentar a l'Amèrica Central hi va haver una reacció emocional una mica més forta perquè era una realitat d'alguns dels nostres espectadors que es deien reflectir, sobretot les dones, es deien reflectir per el que estava passant a la Laurència. I recordo que va ser funcions molt emotives, sobretot aquesta escena. Per la resta de l'espectacle, òbviament a cada lloc canvia, però diguéssim que a tot arreu sempre hi ha hagut una recepció boníssima, espectacular. Que sí.
I també hi ha l'altra frase molt coneguda de Fuente Vejuna, todos a una.
Exacte. Fuente Vejuna, todos a una, que a més va rebatint i que això és universal. També aquestes gires que hem fet, al final estem... sobretot l'hem ensenyat a llocs d'una tradició teatral que venen com nosaltres, no? del teatre que s'ha fet a la península i hem anat molt, molt a Amèrica, però la seva tradició per la conquesta i per la colonització espanyola d'Amèrica també ha fet que el seu bagatge cultural acabi sent el mateix que el nostre i els referents culturals teatrals, però també que Vega, Cervantes i els mateixos autors, no? Els clàssics són els mateixos perquè hi va haver aquesta colonització. Llavors, en tots aquests punts la recepció ha sigut molt similar tant aquí com a Catalunya, com quan hem anat a les altres comunitats autònomes com quan ens hem anat cap a Amèrica del Sud o Central.
Doncs esperem que això sigui aquí també a Sant Cugat, com deies, ho tingueu una bona resposta, jo estic convençut que sí, i diem que, doncs, que serà a partir de les... O sigui, s'obriran les portes de la Unió a les 18 hores, a les 6 de la tarda, i la funció en el pati de la Unió començarà a les 18:30, a les 6:45 de la tarda. I que esperem que la resposta, com digui, sigui molt bona, i per tot el que ens has explicat i per tot el que coneixem de l'obra de Lope de Vega, estic segur que la cosa serà així. I de la vostra, sí, també, i del temps que porteu fent-la.
Sí, jo diria als nostres oients que val la pena desplaçar-se fins a Unió, que passaran molt bé, que és un espectacle que dura una hora, que això és, també va bé dir-ho, no? Que no és un clàssic que estarem 4 hores al teatre, que és una hora, estarem a l'aire lliure, molta música, molt moviment, i un espectacle, com deia, molt dinàmic, molt entretingut, amb punts d'humor, punts punyents, i que no deixa ningú indiferent, al contrari, i en general la resposta ha sigut d'entusiasme total, esperem que Sant Cugat sigui també així.
Moltes gràcies, Ricard Soler, per haver atès la nostra trucada. I,
gràcies a vosaltres.
I el dissabte esperem que això sigui un èxit, i a més, a veure si algunes de les obres que teniu també, a part de Fuentevejuna, ens venen aquí a Sant Cugat, esperem que sigui així.
Esperem que també nosaltres. En veritat és que ens agrada molt venir a Sant Cugat, i bueno, no és la primera vegada que actuem a Sant Cugat, sí que és la primera vegada a la Unió, però a Sant Cugat i sempre hem tingut molt bona rebuda. Esperem que sigui així també aquest cap de setmana.
Gràcies, Ricard. Doncs fins al
gràcies
dissabte.
Gràcies a vosaltres.
Fins al dissabte. Adéu. Adéu.
Adéu.
Como Nati Peluso es una perra sorprendente, uña de Rosalía, arruñame malamente. Yo sé que eres bichota de mi bicho la demente, como mala Rodríguez y es mala cuando lo siente. ¡Ah! Igual del monte, chama, yo hago del monte y del monte. Sentimiento de banana, yo. Dice que sé que fuma y se fuma, y que sé que arrebata y se la da. Ella tiene fuego en la cintura y vete pa' derretirme de verdad. Abajo, mami. Y que sé que fuma y se fuma, y que sé que arrebata y se la da. Ella tiene fuego en la cintura y vete pa' derretirme de verdad. Abajo, mami.
Joao del Monte ens diu, si hay que fumar, ¿y yeah? ¿Per qué? Perquè avui... a les 8, a les 20 hores al Bocamoll de Torreblanca, un concert de música cubana amb Joao del Monte. No us ho perdeu perquè pot ser molt interessant. Bueno, és gratuït el concert, però clar, les begudes no, les begudes s'han de pagar. I divendres, demà divendres a les 20, amb motiu del Dia Internacional de les Persones Refugiades, espectacle amb debat al Teatre de Mirasol, que presenta Xiahamba. I a les 21:45, a 9:45, segon concert a Camp Montmany de Valldoreix, en aquest cas amb Judith Nederman i Bernat, en diferents estils, des del pop fins al jazz, passant per Bossa Nova, que abans, com deia l'amiga Judith Nederman, ha estat guardonada amb un Premi Max, o sigui, aneu allà a felicitar-la, però em fa l'efecte que les entrades ja estan exaurides. Proveu-ho, perquè sempre en queda alguna a última hora. I dissabte, a les 18 hores, com dèiem abans, fa un moment amb en Ricard Soler, Fuentevejuna, adaptació de l'obra de Lope de Vega d'Anna Maria Ricard per la companyia Oxquené. És una obra, com veieu, com heu escoltat, amb diferents formes, sobretot una obra no feta a la italiana, o sigui que els actors i les actrius aniran sortint lateralment i pel mig de l'escenari. I els deixo, i us deixo, posem una mica de música. I quina música podem posar? Home, posem a Judith Nederman, que per això ha guanyat un premi, i per això actua aquest dissabte aquí, a Valldoreix. I la setmana que ve, em sembla que parlarem també de teatre, eh? Ja veurem. Adeu!
¿Qué te importa si lo digo así, si tú dices así, si lo faci? Y que yo entiendo más allá de tus palabras. cantar. Tu m'entens si jo et dic cantar. Tu m'entens si jo diu cantar. No sé com prengui si jo et dic cantar. Tu m'entens. Si m'escutes, jo puedo hablar, jo puc parlar, jo posso falar.